Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
I esteu escoltant maraques, chihuahuas i molt de confeti. Justament estem escoltant la música de Xavier Cugat, més que res per la gent més jove, que potser doncs, no l'ha reconegut, però és que Xavier Cugat va ser una figura mundial de la música i l'espectacle, i era català. Entre altres coses, va introduir la música llatina als Estats Units i el que va fer d'ella doncs, la va transformar. I de tot això i més, l'escriptor Jordi Puntí ha creat aquesta novel·la. Remarquem això de novel·la, que es diu Confeti.
Sí,
què tal, Jordi?
Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Deia això de remarcar el tema de novel·la, no? Perquè quanta gent t'haurà dit això de... Però això és una biografia de Xavier Cugat?
Perquè...
Què és, no?
És que té pinta de biografia, però justament jo em vaig adonar que fer una biografia d'ell era molt complicat. Perquè per primera no la volia fer. Jo ja volia escriure una novel·la sobre la seva vida. Però a la que vaig començar a fer recerca em vaig adonar que a més, ell era un personatge no només molt literari, sinó molt escriptor, perquè es reescrivia la seva vida i se la feia a mida, diguem-ne, tot millorava, tot era molt més brillant, ja ho era de natural, eh? Però quan ell ho havia d'explicar, a la seva autobiografia, per exemple, o a les entrevistes, tot era fabulós, meravellós, i que no estava mai trist aquest home, no tenia mai moments de soledat, no? I això era el que a mi m'atraia, explicar aquesta mena de per què aquesta rialla sempre constant. No?
Vinga, doncs posem una mica de confeti aquest cacau de les quatre. Clar, és que a mi, Jordi, el que meravella de Xavier Cugat... O sigui, és, el títol està tan ben trobat, confeti.
Gràcies.
Perquè, de debò, o sigui, fins a quin punt de confeti hi havia, no?, la vida de Xavier Cugat.
Era constant, segur. Vaja, això és una fabulació meva, eh? Però algú que vivia la festa d'aquesta manera constant, que cada dia... Vaja, és que havia convertit... La festa l'havia convertit en una professió, en un ofici. Llavors, si cada dia de la teva vida, a més, t'agrada molt, bueno, el confeti era d'això. Ara també és veritat que llavors, quan arribava a l'habitació de l'hotel, perquè generalment vivia en hotels, o a casa fins i tot, i es traia l'americana i es desvestia i tot, de confeti devia anar per terra i algú altre l'havia d'escombrar, no?
Clar, fixa't tu que primer ens agradaria preguntar-te com arriba confeti, no? Com arriba aquesta història, o sigui, la història de Xavier Cugat, perquè tu diguis, és que val la pena, no?, fer-li una novel·la que després es transforma en aquest projecte i amb aquesta beca a Nova York. Però com va ser el moment, no, Jordi, que t'arriba la idea a tu de fer una novel·la sobre Cugat?
Mira, és difícil saber el moment precís, perquè jo crec que és com una... Anava a dir un aprenentatge, però sí com hi ha com una continuació. Clar, jo quan era petit, sí que... O sigui, la meva primera imatge és que quan jo era petit i baixava amb els meus pares a Barcelona, jo soc de Manlleu, passàvem per davant del Ritz i el meu pare em deia, mira, el Rolls Royce d'en Cugat. Clar, en Cugat acabava d'arribar, havia arribat al 78, i l'única cosa que es van portar dels Estats Units va ser el seu Rolls Royce daurat, amb una matrícula que posava Cugat, no? Clar, pel nen que té 10 o 11 anys, allò, un Rolls Royce, que era una cosa que només l'havies vist en pel·lícules, i després veure ell, la seva figura a la tele, que en aquells moments l'entrevistaven a cada moment, sempre estava a punt de sortir i de parlar-te de les seves dones i de la seva amistat amb Frank Sinatra i amb Al Capone i tot això, doncs tot això jo crec que va crear un pòsit que hi era ja de petit. I de més gran, quan escrivia i quan em vaig dedicar a escriure, un bon dia vaig anar a parar a la seva autobiografia i la vaig llegir i vaig pensar, això és molt literari, aquest home ha tingut, entre altres coses, un primer detall que jo crec que és molt important, que quan tenia 5 anys se'n va anar amb la seva família, van marxar tots cap a Cuba, i llavors als 15 anys se'n va anar a Nova York a treballar, ja havia estudiat, ja volia ser violinista. Clar, l'immigrant Algú que marxa i que canvia les seves arrels i el seu territori per un nou, sempre té coses per explicar. Hi ha la nostàlgia, hi ha l'enyor, però alhora hi ha la fascinació per tot allò nou. Per tant, aquest canvi d'escenaris ja era molt atractiu per algú que, a més, jo era molt sempre he sigut molt amant de Nova York i penso, ostres, poder posar una novel·la, poder dedicar una novel·la a Nova York, no? Clar. Va, doncs tot això ja era un pòsit. I quan vaig llegir l'autobiografia aquesta que es deia Jo Cugat, tot i que ell volia que es digués Mis Cinco Suegras, però els editors no li van deixar.
No el van deixar.
Van dir, no, Mis Cinco Suegras no la comprarà ningú. No la comprarà ningú. I llavors, bueno, Jo Cugat, molt més clar, no hi ha dubtes. Ets tu, Cugat. I doncs quan la vaig dir, vaig ser molt literari. El que passa que quan arribo a Nova York, em donen aquesta beca, jo demano la beca, penso, vale, me'n vaig a Nova York, a veure si tinc sort, me la donen, vaig allà, i la que començo a rascar una mica la seva vida, m'adono que allò que jo havia llegit no era una autobiografia, allò ja era una novel·la, perquè en realitat ell, molts detalls, moltes coses que explicava allà, eren invencions, millorava la vida, o sigui, coses que et deia a lo grande, diguem-ne, en realitat, quan ho miraves, home, ja era fabulós, però tampoc tant.
Tant. No? Clar, però això, Jordi, també t'ha resultat una feinada de classificar allò que és ficció i no ficció de la vida de Cugat, no? Perquè és el que diuen sempre, geni o impostor?
Jo crec que eren les dues coses. O sigui, una mica, era un geni, sens dubte, per la part musical i una mica impostor per la part de la seva vida, que en realitat ho feia per afectar a la part musical. O sigui, que era com si la seva vida hagués de ser més grossa del que era, tot i que ja ho era molt, no? Sí, evidentment, hi ha un treball molt gran, però també hi ha una fascinació, eh? Hi ha un moment on el personatge se t'emporta i dius, vull saber més. I també té una altra cosa, que és que estires fils de la seva vida, surt un nom, que dius, a veure, qui era aquest? I estires una mica, busques, i resulta que és aquesta altra persona té una vida interessant, no? I sempre hi ha cosetes d'aquestes que et van fer, diguem-ne, és com t'alimenten. Mai tens la sensació de passar gana, al contrari. De la informació i la documentació es va reomplint i cada vegada és més grossa.
Clar, en quin moment creus tu que Xavier Cugat, ell mateix, es dona compte de que, no sé, a veure, ho pregunto d'aquesta manera, passa de ser persona a gairebé personatge, per no dir-ho majúscules?
Sí, bueno, aquí hi ha un moment, per mi és bastant clau, en el moment en què es posa la perruca. Perquè ell, clar, ell era des de molt jove, tenia problemes d'alopècia, però al principi li era bastant igual, es casa amb la primera dona, i en canvi, quan se separa de la primera dona i comença tot un procés més de Hollywood, d'anar a fer pel·lícules amb el Fred Astaire, amb la Rita Hayworth, amb l'Esther Williams, aquelles pel·lícules de piscines, home, allà entén que té un estatus i que té una necessitat també de vendre's com a, una mica com a Latin lover, eh? I aleshores es posa la perruca i ja no se la treu mai més. I aquest moment, per mi, que és com més o menys quan té 40 anys o així, és molt literari també, és dir, vale, ara ja sóc un personatge. I per tant, tot allò que m'invento, tot allò que d'alguna manera necessito millorar per fer la vida més feliç, m'ho crec.
I, escolta, després d'escriure, de publicar aquest confeti, aquest, recordem-ho, Premi Sant Jordi 2024 de Jordi Puntí, ha canviat la teva relació cap a Cugat, que deies, no?, aquest punt d'admiració de petit i...
Sí, bueno, clar, ara el conec molt, ara el sento com un tiet avi, una mica, no?, sí, penso que si me'l trobés al davant, podria parlar-hi de coses que molt poca gent hi pot parlar i diria, hòstia, com ho saps tot això, no? Ha canviat tot el procés de creació, que ha sigut molt llarg, diguem, he estat remenant el text, he estat pràcticament 9 anys, ha canviat, hi ha hagut fases d'enamorament, hi ha hagut fases de cansament, també a la que, en el moment en què comences a veure més el paper de les seves dones, com les tractava... també a vegades, home, doncs, et fa dubtar molt, entens que forma part d'una època, però també tens un respecte per la feina que feia i tal. I vull dir que és molt canviant, no? Hi ha moments canviants. Sí.
I quina pregunta li haguessis fet ara, si per exemple, si ara tinguessis el Xavier Cugat al davant? Jordi, tu has plantejat això alguna vegada?
Ostres, quina pregunta... Mira, és que n'hi ha moltes, moltes. Clar, queden molts dubtes penjats. Una que li faria, per exemple, és si realment va conèixer la Carmen Miranda a fons, que és una cosa que ell sempre jugava, si havien tingut un afer o no, li agradava molt, no?, aquest punt de no saber. Tot i que estava casat, en aquells moments, però bueno, ja era... Com que sempre estava entre dones, o casat o entre dones, vull dir que no passava res, no? Aquesta seria una. L'altra, per exemple, li preguntaria què va passar amb la seva germana. perquè ell eren, els Cugat eren 5 germans, 4 nois i una noia, la noia era la petita, i sempre va quedar com a part. No se'n parlava gaire, va com desaparèixer. Tots van anar als Estats Units, ella va tornar a Cuba amb els pares. Quan els pares es van morir, es va quedar a Cuba amb una família que la cuidava. I als anys 80, quan hi va haver tota aquella crisi dels balseros que anaven amb balses de Cuba a Miami fugint de Fidel Castro, aquesta senyora va aparèixer a les platges de Miami amb 72 anys, amb una família que l'acompanyava, i quan va baixar va dir: «Soc la germana d'en Xavier Cugat». Imagina't, tots els periodistes s'hi van llançar a fer-li fotos. Això. Llavors aquesta senyora... M'agradaria saber per què es va quedar allà, per què no... Després va... El seu rastre és l'únic rastre que no he trobat. Desapareix.
Mm-hmm. Fixa't, Duca, perquè també t'ho preguntem a tu, Jordi. Creus que... No, no sé si la paraula és... Si hem menys tingut els catalans la figura de Xavier Cugat. Perquè l'altre, si jo et preguntés, dit d'una altra manera, als Estats Units, abans ho parlàvem, la gran majoria de gent de més de 40 anys sabrien qui és Xavier Cugat,
sí.
No?
Sí, perquè és, és una figura pública, popular, no? Vinculada a la música. Què passa? Que aquí, jo crec que en part la imatge que tenim d'ell és culpa d'ell, també, perquè aquí arriba l'any 78, en decadència musical, diguem-ne, ja fa uns quants anys que no fa res, es dedica només a pintar i a dibuixar, i quan arriba aquí... tothom li fa la gara-gara i tothom el convida i ell surt i pot explicar aquests sopars de duro, però en realitat la part musical ja és molt prima. Sí, que de tant en tant surt i el fa alguna gala i toca aquestes cançons de tota la vida, però no coneixem l'evolució musical, no coneixem la seva influència en tota la música llatina, per exemple, no? Que als Estats Units, clar, amb la comunitat portorriquenya, cubana, mexicana, colombiana, és a dir, hi ha tanta gent que ha begut dels seus orígens que el tenen molt present, no?
Posem una mica més de música de Xavier Cugat Orquestra, sobretot, ara també parlaves de les relacions que havia tingut amb les dones, i especialment amb ella, Abby Lane. Quantes relacions va tenir Cugat?
Ell diu 5, en realitat són 4, eh? De casar-se es va casar 4 vegades, ell diu 5. Hi ha una dona que ell apunta com la primera dona, que es deia Rita Montaner, que era una neta de catalans cubana, que segons ella es va casar als 18 anys i es van separar quan en tenien 20. A mi no em consta, perquè dels 18-20, als 20 ja ell era a Nova York, ja no hi era a Cuba. Però bueno, és igual. Sí que és veritat que en algun moment van coincidir i van actuar junts. Les altres 4, sí, les altres 4 les va tenir, i l'Abby Lane va ser la que va durar més, diguem.
La que va durar més, però recordem, situem als oients, perquè Abby Lane crec que només tenia 20 anys i ella en tenia passat 50, si no m'equivoco,
sí,
no?
Sí, 52.
Jordi, 52. Clar, elles, d'alguna manera, la relació que ha tingut amb les dones s'incorporaven a la seva vida, a la seva orquestra, i al cap d'un temps, quan ja tenien èxit, marxaven, o com deia el mateix Cugat, no? Les deixava volar soles.
Sí, clar. Veus, un altre cop, ell gira la història. O sigui, en lloc de dir, acceptar que se'n van, no, ara ja les deixo volar.
Ara
no?
Les deixo volar. I d'aquí preguntar-te el fet de voler, no? De voler-ho controlar tot. Sí, dona aquesta sensació, sí. No?
Era així,
potser el cavall de batalla més fort i més llarg al llarg de tota la vida de Xavier Cugat, el fet aquest de no poder-ho controlar tot.
Sí, i tenia a veure, sobretot, la part amorosa, diguem-ne. És que ell barrejava la vida pública i la vida privada. Això per ell era el mateix. O sigui, per això es casava o buscava cantants, s'enamorava de les cantants i acabava casant. Llavors, hi havia un moment que ell era molt gelós. O sigui, ell, hi ha un moment que en la novel·la jo li he fet dir si hi hagués una pastilla per curar la gelosia, jo seria l'home més feliç del món, perquè realment se n'adonava que era molt gelós. És clar, la diferència d'edat cada vegada era més gran. Això, una noia de 20 anys que està sortint al món, que a més li comencen a llançar elogis, i quan canta tothom se la mira allò amb uns ulls perquè era molt guapa i cantava molt bé, i l'altre està allà tocant i ho veu, no? I llavors, i ella ja té 52 anys i veu que hi ha un desequilibri, un decalatge molt gran entre ells dos. Què passa? Al començament, quan ella comença, és Xavier Cugat, orquestra molt gros, i en petit, Abby Lane. al cap d'un parell d'anys ja és la mateixa lletra, i quan, en el moment màxim, ella han de posar Abby Lane i a sota With Xavier Cugat Orquestra. Vull dir que hi ha un canvi, i ella ja demana... Hi ha un moment on li diu, mira, jo ara vull tenir el meu representant, vull que em busqui els discos jo pel meu compte. Saps? Tot això per ell ho viu molt malament, és clar. D'una banda ho ha buscat, perquè és el que necessita, i per tant, quan això comença a passar, fins i tot mentre estan casats, ell ja comença a mirar altres cantants, no? I a buscar, pensar, ostres, quina serà la següent
cantant. La següent, no?
Clar. La llista de cantants que va tenir és que passa de 100.
Clar, a Xavier Cugat... sens dubte era un artista per tots els costats, que oferia un show constant, amb un gran esperit també emprenedor. I de fet, clar, fins i tot els seus estimats chihuahuas sí. formen part d'aquesta visió sí, d'emprenedoria sí. del mateix
sí,
Cugat.
Sí, jo crec que ell és el primer artista, o si no, un dels primers artistes que s'adona que la publicitat l'ajudarà a ser més famós i, per tant, a rebre més públic als seus concerts i als seus balls, i després que pot treure un rendiment econòmic d'això. Llavors, sí, ell té els chihuahuas, munta una granja de chihuahuas a Mèxic i els importa i posa chihuahuas, i arriba al punt que encarrega amb un sastre de la Metro-Goldwyn-Mayer amb qui treballava, li encarrega una jaqueta especial que tingui butxaques perquè hi càpiga un chihuahua. Llavors ell se la posa i fa uns anuncis, i surten anuncis al diari, i els ven, tot això ho ven, i un altre any per Nadal fa una publicitat, aconsegueix que es posin de moda unes maraques que porten... Dues maraques, no? Una posa Xavier i l'altra Cugat. I tots els nens de Nova York es compren aquelles maraques. Els seus pares els hi regalen, sí. Vaja, el Pare Noel.
Clar, i és també un altre capítol de la vida de Xavier Cugat, sens dubte, és la relació que tenia amb la màfia. Jordi, perquè diria que, clar, el Waldorf Astoria, on actuava cada nit, ben bé, a Nova York, sí. i sopava al Capone.
Bueno, això diu ell. No, sí, perquè veus, aquesta és... I és que de mica en mica les vas trobant totes.
M'encanta.
Perquè l'Al Capone ja no... L'Al Capone, quan ell comença a actuar de debò, l'Al Capone ja és a la presó. Ja no, diguem-ne, no hi pot tenir tractes. Ara bé, els esbirros d'Al Capone, la gent amb qui ell tractava...
Sí.
Sí, evidentment. I es troben, i ja... La màfia controla tots els casinos, tots els sales de ball. Us fan servir per netejar i per blanquejar diners. Llavors és bastant inevitable que els músics hi tinguin tractes. No? Ara, tu pots tenir uns tractes purament funcionals de donar una part del que guanyes, i d'altres que quan t'impliques personalment. I esclar, amb ell, per exemple, quan s'inaugura el primer casino de Las Vegas, el mafiós de torn... l'agafa amb ell i li diu, vull que vinguis a actuar una setmana al casino. I ell no pot dir que no, evidentment, no pot dir que no. I llavors se'n va una setmana, ell i tres o quatre músics més, doncs se'n van una setmana inaugurant un casino de Las Vegas, que és el Flamingo, que llavors es va fer molt famós. No?
Clar, i com és... Ostres, ja hem d'anar acabant, però...
Però sí, és que jo parlo molt, i com que sempre hi ha la... Ja ho saps, eh? Jo sempre em deixo anar.
És fascinant, no? És que entenc perfectament, 100%, com de cop i volta diguis, és que això s'ha de transformar en una novel·la, no? Que en algun lloc fins i tot t'he llegit que deies antibiogràfica, perquè és aquest punt, no? Al final, que és això, que és ficció o no ficció, però que fas aquesta feina vehiculada, no?, amb la veu d'un periodista que va xerrant, no?, amb el mateix Cugat.
És que el periodista és essencial per entendre, per poder explicar aquesta mena de comerç entre la realitat i la ficció, no? Perquè és justament els periodistes són gent que el que han de fer és fixar-se molt en el que passa de debò, informar, no? Però alhora em permetia, com que és un periodista d'espectacles, em permetia explicar, i a més el segueix al llarg de la seva vida, pràcticament tenen la mateixa edat, i em permetia explicar el canvi que ha fet també el periodisme, sobretot el periodisme d'espectacles i de famosos, no? Com a partir d'un moment les celebritats es mengen la informació i els rumors, les xerrameques, tot això va molt més vinculat als afers sentimentals passen a ser informació, no? Mm. I clar, i el Cugat aquí li va molt bé amb aquest periodista, perquè sempre té històries per explicar. I, de fet, s'ajuden mútuament. Mira, jo et donaré una exclusiva i, en canvi, tu m'explicaràs no sé què de tal altre músic, saps?
Com és la tornada de Cugat a Catalunya? Perquè són aquests 12 anys, no? Que viu a l'hotel, a l'antic Hotel Ritz de Barcelona, que diria que, més enllà de la seva empremta sonora, també va deixar un altre tipus d'empremta, no?
Sí, tant i tant. De fet, si avui us passegeu pel Ritz, hi ha un saló Cugat, hi ha moltes caricatures, quadres que ell va pintar, estan penjats a les parets. A veure, ell torna l'any 78, hi ha una mica, com deia abans, decadent. Primer es volia instal·lar a l'Empordà, perquè, clar, ell venia de l'Empordà. Els seus pares li havien parlat molt de la Bisbal d'Empordà, de Girona, i tenia ganes, i fins i tot escriu amb un amic i li diu: busca'm algun terreny per allà, que m'hi faria una casa. Però, quan és l'hora de la veritat, s'instal·la al Ritz perquè necessita aquesta vida d'estar i de sortir, sí, i baixar, i que tothom et vegi i tothom et digui coses, no? I, per tant, és un renaixement. Per ell és una resurrecció arribar aquí, i aquella estrella que se li havia anat apagant, de cop torna a lluir, surt a l'Àngel Casas Show, surt a l'1-2-3...
Descobridor de la Nina, no?
Descobreix la Nina, exactament. Mm. O sigui que li dona molta vida.
Molta vidilla, no? Clar, tu creus que Xavier Cugat es sentia català, ell?
Sí, però una mica per conveniència, eh? Igual que... Jo crec que ell era americà, sobretot. Era d'Estats Units, era una persona... Era molt el perfil del self-made man, no?, que arribes i t'ho fas tot tu i aconsegueixes arribar i guanyes molts diners. És d'aquella mena de gent que diu: m'he arruïnat tantes vegades, però ho pot dir perquè les ha tornat a fer, mm-hmm, saps? I és, per tant, això. Però sí que tenia aquesta cosa, que tot i haver viscut tan pocs anys a Catalunya, parlava en català amb accent de l'Empordà, quan va tornar aquí. Tenia, a vegades, depèn qui l'entrevistava, tenia un accent més americà, que sí, era, bueno, jo crec que en la seva veu s'hi traduïa aquesta mena de lleugeresa vital, no?
Clar, perquè ell, o sigui, a Estats Units el considera el rei del mambo, no, Jordi, però també el rei del màrqueting, perquè ell va ser, no?, d'alguna manera com precursor del que vindria, no?, i aquesta relació de l'artista amb els mitjans.
Ho veus amb els discos, la quantitat de discos. Si ara vas a Spotify, és igual, ja no et dic vas a una botiga de discos, perquè és més difícil, però Spotify és que potser hi ha 300 discos. Ell no parava, i no parava també de reutilitzar el catàleg, eh? Discos que ja havia escrit, agafava, i, bueno, devia tenir un mànager en aquest sentit que ho tenia molt clar, no? I sí, i l'autopromoció aquí la porta també a aquest altre nivell, no? De dir, bueno, si jo surto a la tele, continuaré viu, i surto a la ràdio i m'entrevisten, i llavors, doncs, anava als toros, i si convenia anar a una calçotada pública i anava, i a la cargolada, i a com fos, no?
Jordi, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
El mateix, et dic.
Avui et volia preguntar també pel Barça, però no sé si vols parlar del Barça.
No, Barça no, ja... Bueno, és que tampoc no...
Si Xavier Cugat... Li agrada el futbol, a Xavier Cugat?
No ho sé, jo crec que no.
De quin equip creus que hagués?
Home, si hagués... Aquí devia ser del Barça. Quan ell va venir era una època post-Cruyff, jugador...
Sí.
Bueno, era una època que tampoc es guanyava gaire, però si d'algú era del Barça. Havia fet una pel·lícula als anys 60, una espanyolada, on feia de futbolista. Per tant, una mica sí que el coneixia, però no, jo crec que com a bon americà no li devia interessar.
Bon actor no era, eh?
Actor no. És que s'interpretava a si mateix, també, no? Vull dir, feia de Cugat, o sigui, era un personatge, llavors... I alguna vegada que va haver de fer d'actor, de debò, ja no... Amb l'Abby Lane, pobre, que l'havia... Diguem-ne, l'Abby Lane aconseguia... L'Abby Lane havia fet carreres a Itàlia, en moltes pel·lícules, llavors ella a vegades insistia perquè el posessin. Era una mica el món al revés, saps?
Sí, sí.
Deixeu-me sortir.
Han quedat més aventures per explicar, de Xavier Cugat?
Sí, n'han quedat bastantes, sí. Bueno, bastantes, no sé, i a més en sortiran més, segur, perquè la gent, tothom té una història. Ja et dic, els de més edat, tots tenen una història per explicar. Jo me les apunto, no se sap mai, no? No fer una altra novel·la, però es penso, potser un llibre de més tipus biogràfic, on explico tot el que no ha entrat aquí, no?
Doncs estarem molt pendents, però abans que passi això, llegiu-vos i compreu aquest magnífic llibre d'en Jordi Puntí, Confeti, Premi Sant Jordi 2024 sobre la vida de Xavier Cugat, una biografia no biografia,
Sí, una antibiografia.
Una antibiografia. Xavier. Ai, Xavier, mira, dic jo ja Xavier.
No, no, és igual, ja, ve, ja no ve d'aquí.
Tu diu molt això.
No, aviat m'ho diran, segurament.
Jordi Puntí, un goig, moltes
igualment,
gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, va, que fem una petita aturada aquí al Fabricació Pròpia i a la tornada parlarem amb la gent de Verificat, que encara els tenim pendents, i després fem una mirada al món amb el professor Manuel Manonelles.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Vinga, va, que teníem pendent aquesta trucada de Verificat. Ja sabeu que els dilluns parlem amb la gent de Verificat. I, de fet, el tema que ens proposen avui, segur que esteu, que ho teniu al compte, o que ho penseu, perquè fa unes setmanes, ens situem una mica, fa unes setmanes que es parla de les dificultats que tenen alguns ajuntaments de Catalunya per posar en marxa alguns tràmits, com, per exemple, amb el respecte al padró municipal, amb els migrants que hi arriben en situació irregular. Bé, la pregunta que ens plantegen avui la gent de Verificat és com poden accedir a serveis bàsics als immigrants en situació irregular a Espanya i altres països de la Unió Europea. Les respostes avui ens les explica la Serena Iordache, que és periodista de política i discurs d'odi a Verificat. Serena, què tal? Com estàs? Molt bon dia, molt bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Serena, comencem, si et sembla, per casa nostra. Els immigrants en situació irregular es poden empadronar aquí?
Doncs sí, la resposta és que sí, tot i que regularitzar la situació d'aquests immigrants depengui de, doncs, els governs nacionals, no, del govern, en aquest cas, espanyol, els municipis són els encarregats de garantir les necessitats bàsiques als residents de la seva localitat enregistrant-los, doncs, al padró. I això és independent de la seva situació administrativa. Recordem també que el padró a Espanya, doncs, és una via per garantir que totes les persones que habiten en un municipi puguin tenir cobertes necessitats bàsiques com la sanitat, l'educació, l'accés a serveis socials, entre d'altres, i així està recollit a la legislació, tant a la llei d'estrangeria com a la llei reguladora de bases de règim local. I, a més, a Catalunya també, concretament, existeix la llei d'igualtat de tracte i no discriminació, que puntualitza que no hi pot haver cap discriminació per les persones migrants en situació administrativa irregular a l'hora de realitzar aquest tràmit administratiu, que és l'empadronament.
Clar, Serena, però això funciona igual a la resta de països europeus?
Doncs l'obligació legal que tenen els municipis d'atendre els residents a les seves localitats és veritat que no només existeix a Espanya, sinó que també a altres països de la Unió Europea, a tots. Però la veritat és que la diferència està, doncs, en com es du a terme això, no? Espanya sí que és veritat que en aquest cas és única perquè té el sistema de l'empadronament, no? Que aquí a casa nostra, pues, tothom el coneix perquè és com tothom sap com funciona, però és veritat que no a tots els països europeus existeix, doncs, aquest registre, i és veritat que si existeix un registre com una via, diguéssim, per a les persones que sí que tenen regularitzada la seva situació, per a les persones que es troben en situació irregular, doncs depèn molt la forma d'accedir a aquests drets bàsics, a aquests serveis bàsics. Depèn molt del país, han buscat fórmules diferents, però Espanya té com aquesta característica que és única en aquest sentit de que hi ha una mateixa via per accedir als serveis bàsics independentment de la situació administrativa.
Llavors, en el cas, dels immigrants seran en situació irregular, que puguin tenir accés a diferents serveis, això també varia en funció del país? Explica'ns això.
Sí, o sigui, depèn de les legislacions nacionals, però també és veritat que depèn de les localitats i dels municipis en si, perquè al final són els municipis els que apliquen la llei i poden interpretar en un sentit més garantista o menys. La majoria de països europeus, és cert que els immigrants en situació irregular tenen cobertes necessitats bàsiques, en teoria, sobre el paper, però el procés per accedir a aquestes necessitats doncs, és diferent en funció del país, com et comento, i això també dificulta que hi puguin accedir. I a diferència d'Espanya, doncs, bueno, els municipis europeus han trobat fórmules per garantir les necessitats bàsiques diferents a les vies que tenen els residents legals. Per exemple, et poso algun exemple. A Bèlgica són els serveis socials els que donen accés a les persones en situació administrativa irregular a l'assistència mèdica, que és de forma gratuïta, però ho han de fer via els serveis socials que han d'emetre uns informes. A Itàlia, per exemple, existeix el Codi de Residència Temporal d'Estrangers, que és vàlid per 6 mesos i que permeta també doncs, accedir als serveis mèdics i també voten acompanyat d'una declaració doncs, de situació de pobresa que eximeix de pagar copagaments. O sigui, sí que hi ha vies, però són tràmits específics que han de realitzar els immigrants en situació irregular i que són diferents doncs, com el padró d'aquí, que és el mateix que ha de seguir una persona que sí que té regularitzada la seva situació.
Perquè ara tu parlaves de Bèlgica, però quins països són els que garanteixen més drets, Serena?
Com que la situació depèn doncs, de cada legislació, és bé que s'ha de mirar cas per cas i hi ha pocs estudis comparatius en aquest sentit. Segons un informe comparatiu que va fer un centre d'investigació precisament de qüestions de migració, que està escrit a la Universitat d'Oxford, es va realitzar el 2015 aquest estudi, i en tots els estats membres, per exemple, de la Unió Europea, sobre el paper, en aquell moment els immigrants irregulars tenien dret a assistència sanitària d'urgència i en 10 països podien accedir a atenció primària també i especialitats. Doncs. A Espanya, per exemple, en aquell moment és veritat que no podien accedir-hi perquè la llei encara no ho permetia i el 2018, amb la llei d'accés universal a la sanitat, Espanya, per exemple, sí que va equipar l'atenció sanitària dels estrangers en situació regular a la dels residents, per tant, no hi ha ara mateix una diferència. O sigui, hi ha hagut alguns canvis petits a nivell de legislació, pel que ens han dit entitats que treballen amb aquest, investigant sobre aquestes qüestions, els canvis legislatius a nivell nacional que s'han pogut donar als països europeus són petits, el que passa és que sí que hi ha una tendència a restringir i a dificultar l'accés de les persones en situació irregular a aquests drets. També, per exemple, et parlava de la sanitat, però si mirem el dret a l'escolarització, segons aquesta recerca, en 23 dels 28 països de la Unió Europea, els nens en situació irregular tenien dret a assistir a l'escola, per tant, a la gran majoria. Se'ls negava l'accés doncs, a Bulgària, Finlàndia, Hongria, Lituània i Letònia, aquests 5. I això, com et comentava, sí que és veritat que hi han pogut haver canvis, alguns petits canvis legislatius, però és més que els canvis legislatius, sinó una tendència a restringir aquests drets,
drets.
De diferents formes.
Serena i Ordaig, ho hem de deixar aquí, però és un plaer, ja saps que connecta cada dilluns amb vosaltres des de Verificat. Nosaltres també emplacem a la gent que si tenen algun dubte d'alguna informació que no sigui veraç, que circuli per les xarxes, doncs que es posin en contacte amb la gent de Verificat. Serena, que vagi molt bé i fins la setmana que ve. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
I aquí a Fabricació sabeu que els dilluns no deixem de mirar el món, per això, després d'una petita pausa publicitària, la tornada ja està amb nosaltres, Manuel Manonelles, el professor Manonelles, perquè ens parli de temes que ens impliquen gairebé a tots, directe i indirectament. Parlem de Mapamundi, avui de Navalny, parlarem d'Egipte, dels 2 anys de la guerra a Ucraïna, que comença el 24 de febrer, ara li preguntarem al professor Manonelles, però que ja portem aquests 2 anys de guerra. En parlarem de tot plegat després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dimecres 21 de febrer, 2:45 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya. El Fabricació Pròpia, en directe. La meva vida és la meva sort. Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Gina Està, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:15 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tres quarts de cinc de la tarda, primera tarda de la setmana, fabricant plegats, ja sabeu, les tardes aquí a Ràdio Estel. I, de fet, la Fabricació Pròpia no volem perdre de vista, dèiem ara, el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això aquesta hora saludem a l'analista expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el professor Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Encantat d'estar aquí, com sempre. Bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, és que clar, jo ja estava fent preguntes sobre Cugat. Jo m'he quedat enganxadíssima amb aquesta novel·la de Jordi Puntí, Premi Sant Jordi 2024, que recomanem, perquè és que clar, és que la figura de Xavier Cugat...
No, és una figura d'una gran brillantor, a més es mou amb uns ambients...
Amb uns ambients, clar.
I tu quan veus aquelles pel·lícules, no?, les bandes de música...
Ravi Lent, sortint ell amb el Chihuahua, no?, que deia això que es feien aquestes americanes, fins i tot perquè se'l pogués posar a la solapa, és que això...
No, espectacular. I un home que va saber, diguem-ne, viure in style, que diuen els americans, fins al final, no?
Home, tu diràs, no?
A l'Antic Ritz, amb el rellotge aparcat al davant, anar creixent una factura que mai pagaria, que ell sabia que no pagaria, però que a canvi d'un cotxe que tampoc valia el que ell gastava, i d'un cert glamour en un moment també, que jo recordo específicament que el Ritz en aquell moment també estava en un cert punt de decadència, doncs...
Això ajudava, se li suma, no? Clar. Avui no parlarem de...
La d'hotels que pagarien per tenir un Cugat.
Un Cugat, no? Allà.
Gastant a casa seva per poder donar glamour a tot plegat.
Anem a fer feina, perquè tenim bastanta feina.
Menys glamourós i una miqueta més.
Ai. Va, comencem avui aquest mapa mundi amb el professor Manonelles parlant de Rússia.
Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент.
Com ja sabeu, l'opositor rus Alexei Navalny va morir divendres en estranyes circumstàncies a una presó a tocar el cercle polar àrtic. Per cert, el que sentiu de fons, el que estem escoltant de fons, és un missatge que enviava als seus seguidors, animant-los a no aturar-se en la seva lluita, Manuel, en cas que l'assassinessin. Clar, això és gairebé com una mort anunciada, la de Navalny.
Doncs, malauradament, sí. Però que tampoc sabíem quan, perquè s'ha de tenir en compte que ell mor, tothom diu que el maten, el divendres. Ell el dijous és l'última que se'l veu, perquè per una connexió en videoconferència té una audiència amb el jutge, i ell encara estava fent, doncs, alguns acudits per intentar aixecar la moral, perquè el veguessin, doncs, que estava animat, i fins i tot encara provocant amb un cert humor al jutge, no? Per tant, és evident que una persona que estava amb aquesta actitud el dijous, és molt estrany, doncs, que divendres de cop i volta es trobi malament després de passejar i mori amb aquestes maneres, no? El que sí que és clar és que el trasllat de voltants de Nadal que es va fer sense avisar ningú, on se'l va traslladar, allà estava a una presó més propera a Moscou, i se'l va enviar, doncs, a la península de Yamalia, amb una colònia penal K3, que té un nom que quasi, si no fos veritat, semblaria com de broma de pel·lícula de sèrie B, no? Doncs hi ha un presagi dolent, no? Perquè era un presagi, doncs, com més lluny, doncs, certes coses que es volen fer, doncs, són més difícils d'amagar o es poden sempre tapar d'una manera més fàcil, no? Per tant, malauradament, doncs, el futur aquest era un futur que havia damunt de la taula, que ell n'havia parlat, ell ja sé, l'havien atacat el 21 amb el famós atac aquell amb un agent químic, el Novotix, que va estar a punt... Botox, crec, si no Botox, ara no, no Botox, no Botox, que va estar a punt de matar-lo, i llavors, doncs, per la pressió occidental, se'l va evacuar, va anar a Berlín i allà se'l va curar. Abans hi havia tingut un altre atac on també li havia llançat pel carrer un misteriós líquid de color verd que mai ningú va saber exactament què era, però que va perdre el 80% de la visió d'un ull, no? Per tant, molt malauradament, doncs, sí, sembla ser doncs, que ja feia temps que algú al Kremlin o els entorns del Kremlin havia decidit doncs, que aquesta persona havia de desaparèixer. Segurament havia decidit que havia de desaparèixer abans de les eleccions presidencials, tot i que tampoc és que es pogués presentar. I, doncs, malauradament, doncs, això va passar divendres.
Abans de preguntar-te si ara continua sent una amenaça per al Kremlin, qui era Navalny?
Això és el més curiós, no? Perquè en el fons, si tu veus qui era, dius com pot fer tanta por. Perquè en el fons era un activista anticorrupció. Però en el règim actual rus, en el règim de Putin, fins i tot el simple fet de denunciar la corrupció ja es considera que és un atac a la seguretat de l'Estat, no? Que això demostra el nivell d'autocràcia i de, diguem-ne, de lideratge descarnat i brutal que hi ha en aquests moments a Rússia, perquè tampoc és una persona que hagués articulat programes polítics molt sofisticats. No, era simplement una persona doncs, que amb el seu grup i algun suport que havia de tenir, perquè un ciutadà normal rus això no pot fer, doncs, es dedicava doncs, a investigar i a treure llum doncs, a un dels grans problemes que té actualment Rússia i que en el fons està al fonament del règim de Putin, no? Que és la corrupció generalitzada, sobretot de les grans fortunes, del complex militar industrial, doncs Putin, per mantenir aquesta fidelitat, té dos mecanismes, no? O vosaltres us enriqueu i calleu i feu el que jo us dic, o de tant en tant teniu accidents, no? Per tant, com que la corrupció, en el fons, és un dels eixos centrals que sosté el poder de Putin, un simple, entre moltes cometes, diguem-ne, activista anticorrupció, era especialment perillós. Especialment perillós quan Putin doncs, ja ha anat carregant-se o el seu entorn a molts opositors, on el tema de la llibertat de premsa, ja des del cas de l'Anna Politkovskaya, està clar doncs, que també és un tema doncs, que no es dona a Rússia, i per tant, la més mínima que crítica, no? que demostri que, en el fons, aquest lideratge que es presenta com un lideratge salvador de l'honor rus, en el fons, es tracta de robar tot el que es pugui, no? I això, doncs, és un tema doncs, que afectava doncs, a l'estructura pròpia del règim rus actual.
Clar, sí. Aquest matí, des dels serveis informatius d'aquesta casa, òbviament, ens fèiem ressò de la situació que està vivint ara la família de Navalny, perquè a 72 hores, o clar, portem des de divendres, encara no he pogut veure ni el cos de Navalny.
No, i a més els fan anar amunt i avall, que si està aquí, que si està allà. Perquè, esclar, al moment que hi hagi accés al cos, s'evidenciarà que la mort no és una mort natural com es pretén vendre. O es pot arribar a una situació on mai s'acabi tenint accés al cos de Navalny. Jo, sincerament, arriba un moment en ser règims que ja t'ho esperes tot, espero que no sigui el cas, no? Jo, sincerament, vull dir, hi havia aquesta, no?, que és com vaig titular també el meu article, no?, una certa crònica d'una mort anunciada, però jo, quan vaig rebre la notícia el divendres, em va impactar. No creia que ara... I més abans de les presidencials, quan tu ja el tens ja allà, al Cercle Polar Àrtic, on la capacitat d'acció d'aquest senyor és molt menor, quan ell ja no es pot presentar, quan l'últim candidat una mica independent que havia també l'estret del procés electoral, per tant, amenaça real a curt i a mig termini, jo no li veia, no? Allò és perquè... Ara, al moment, doncs, no sé si ho sabrem mai.
Però, clar, justament tu, en aquest article que mencionaves, que has escrit al Nacional, dius que mai vas entendre el per què Navalny torna el 2021.
Això també, però això és un posicionament més personal, diguem-ne.
Però que ens interessa.
Perquè esclar, després del que havia passat, era evident que aquest senyor corria...
risc, clar.
És a dir, molts dels opositors ja han mort en estranyes circumstàncies fora de Rússia, o sigui, perquè fos perquè prenien el te en un lloc que no l'havien de prendre, o perquè es trobaven una ampolla de perfum i se'l posaven, o perquè relliscaven a la dutxa, que es veu que això passa molt tant a Moscou com a Londres, doncs encara era més evident el perill que hi havia, doncs, si tu retornaves i continuaves fent aquesta funció. Clar, també és cert que ell torna el 21, no torna el 22.
Sí.
És a dir, torna abans de la invasió.
Sí.
I recordem que abans de la invasió a Ucraïna, doncs, Putin no passava el seu millor moment. Però independentment d'això, Només cal veure-ho, és a dir, el mateix avió que ell agafa des de Berlín ple de periodistes per seguir què fan, i a la que entra l'espai aeri rus ja el desvien de l'aeroport on l'esperaven els seus seguidors, el fan aterrar a un altre aeroport i ja el detenen i ja no se l'ha tornat a veure més, no? O no se l'ha tornat a veure més amb llibertat, no? Per tant, jo no ho he entès mai en el sentit de que doncs tenies aquesta percepció que això podia acabar així, no?
Clar, tot això se li suma. 17 de març són les eleccions al Kremlin, però és que tot això, com dèiem, se li suma que el 24 de febrer es compliran 2 anys de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. Quina valoració fas ara tu mateix, Manuel, d'aquests 2 anys de conflicte i sobretot com tenim la societat russa? I ja per rematar, demano un pronòstic.
A veure...
De les eleccions.
El més fàcil de tot de les eleccions de les Rússies, diguem-ne, és ben fàcil. Ja sabem qui guanyarà i per àmplia majoria. És que el pobre...
Per
que
tant, aquesta ja la tenim?
Aquesta sí, aquesta pregunta... és fàcil, diguem-ne. Tant de bo fos tan fàcil endevinar altres coses, no? El que sí que és cert és que Ucraïna el que està passant és que era l'esperable, i és que Ucraïna no està guanyant la guerra.
Sí.
Perquè des d'un punt de vista físic és pràcticament impossible que el guanyi. Estem en una situació d'estancament, i una situació d'estancament on l'esgotament del suport occidental a Ucraïna ens posa en un escenari molt perillós. Un escenari molt perillós perquè hem d'entendre que el règim rus en aquests moments representa el que acaba de fer, que és eliminar de la manera que elimina els seus oponents, no? Per tant, estem en una situació especialment complexa, una situació complexa on el novembre pot ser que encara es compliqui molt més arrel, doncs, de la victòria de Trump, si es dona, que ell claríssimament ja ha dit que no vol saber res d'Ucraïna, que farà un acord amb Rússia. I de moment el Partit Republicà està aconseguint bloquejar el suport militar a Ucraïna, cosa que està tenint un efecte sobre el terreny, doncs, perquè Ucraïna doncs, ja no té tota la munició que tenia en el seu moment. Europa sí que sembla que està fent un esforç, però també tindrem eleccions a l'estiu aquí europees, on tot indica que incrementarà substancialment l'extrema dreta, que no és precisament molt favorable de donar continuar suport a Ucraïna. Per tant, és una situació on el futur d'Ucraïna és molt incert. I el problema és que en aquests moments la incertesa del futur d'Ucraïna va vinculada a la incertesa del futur d'Europa. I això és el que hem d'entendre tots. Perquè si Putin té la percepció que se'n surt més o menys ordenadament d'Ucraïna, o fins i tot obtingués una victòria més important de la que es podia plantejar objectivament, doncs bé, els bàltics, Finlàndia, Polònia, els països propers a la regió, doncs estan en una situació de perill substancial, no? I, a més, si a tot això, en el context europeu, van pujant, que no vol dir que governin, però que van tenir més influència, aquells partits que directe o indirectament estan vinculats al Kremlin, jo realment
estem en un
ja
punt.
No dic si la Casa Blanca torna a caure en mans d'una persona que jo no la veig especialment preparada, diguem-ne, amb l'estabilitat necessària mental o l'actitud necessària per fer front. Altra cosa és el cas de Biden, no? Que els problemes que té són uns altres. Però com que Biden també té un equip, jo em quedo més tranquil amb Biden i el seu equip quan ell no hi acabi d'estar, que no pas amb Trump, no?
Bueno, veurem què passa, però més enllà de Navalny, Manuel, i de la invasió d'Ucraïna per part de les tropes russes, una altra de les notícies, sens dubte, de la plana internacional aquest de dilluns, en situa Egipte, que segueix negant que estigui construint un camp de refugiats de Gaza. De fet, Manuel, el govern egipci ho ha negat, i això ho diem en majúscules, i t'ho preguntem a tu també, categòricament, aquesta
depèn
construcció.
Depèn d'on, diguem-ne, perquè aquests dies que ha hagut la cimera... No, home, que sí, diguem-ne, ha fet el seu comunicat, etc. Però les declaracions dels ministres exteriors egipci a la Conferència de Seguretat de Múnic, que és la que reuneix aquests dies, doncs, on van tots els capgrossos, diguem-ne, de l'escena internacional, per desgràcia, perquè està centrada en la qüestió de seguretat i sobretot la militar, les declaracions eren com més... Sí, però sí. No? Nosaltres ens hem de preparar, nosaltres complirem amb la nostra part humanitària si és necessària. Per una banda, Egipte es prepara per un escenari, i aquest escenari és que, pel que fos volgut o no volgut, que és el que no sabem, acabessin entrant refugiats palestins de Gaza en el seu territori. I el que vol evitar en qualsevol cas és que entrin al seu territori. Sí, per això de fer un recinte on fer un camp de refugiats barra com de concentració, doncs prefereix això, que no passa, li comencin a colar per allà. Per altra banda, els primers dies que surten les imatges i comença a haver rumors sobre el tema, també es parla de que Estats Units està doncs, pressionant molt el govern egipci i li ha promès unes grans quantitats de diners perquè aquests refugiats en un marc temporal, tot i que després sabrem que no és temporal, que Egipte està en un moment on ha reduït substancialment els ingressos. Un dels principals ingressos que té Egipte és les quotes, el peatge que es paga per passar pel canal de Suez, que no és el peatge que tenim aquí, sinó són peatges, senyors peatges.
Però senyor peatge.
No? I com que hi ha molts vaixells doncs, que s'estan redirigint per qüestions de seguretat, i també arrel de la crisi ells els ha fet una caiguda el que és l'ingrés turístic. No? Llavors, per tant, la situació de l'economia egípcia no estaria molt malament, però estaria delicada, i aquí som. No? L'altra opció seria que això formés part d'un PAC, que formés un part d'un pacte del que s'estava negociant sense èxit, de moment, amb via Qatar.
Val.
Per una banda, alliberament d'hostatges, per una altra banda, una part dels refugiats entressin. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses damunt de la taula que no sabem, que ens explicarien exactament per què s'estan fent aquests murs en aquests moments. De la manera que s'estan fent i com han sortit del no-res, és evident que no forma part del que ha argumentat el govern egipci, que nosaltres, pues, evidentment, som un govern seriós que cuidem la nostra frontera i de tant en tant fem obres. Això no s'ho creu ningú, no s'ho creu ningú. Crec que no s'ho creia ni que ho deia, perquè aquella cara ho van dir, a mi m'han dit que diga, perquè si no, quan torni a casa, la que em caurà, no? Però per tant, pot ser diverses coses. I les declaracions aquestes del ministre d'Egipte de Fers Estadions, volguem dir...
Bueno, clar, espera, Manuel, mira, que ens queden uns minuts, però avui, aprofitant que venies, avui també hem sabut que les tropes d'Israel entraran a Rafah el 10 de març si Hamas no allibera els hostatges. Per tant, l'escenari que es preveu és un èxode, no?, massiu de palestins els propers mesos. Estem parlant...
Cap a on?
Cap a on? Que t'ho pregunto tu.
Doncs no ho sabem. És a dir, sabem que hi havia unes converses suposadament avançades en clau d'alliberament d'hostatges en les que Israel havia hagut d'entrar arrel de totes les pressions que estava rebent i que havíem comentat fa 15 dies quan havíem parlat.
Sí.
Això al final no ha funcionat, no sabem si per quin és el motiu, també podria ser que Israel digués, bueno, va, vaig a negociar per treure's la pressió del damunt i després continués. També sabem que abans d'aquest anunci, pues, per premsa i filtracions més o menys interessades, doncs el govern israelí plantejava encara una intervenció militar d'entre 6 i 8 setmanes al sud de Gaza, doncs per acabar de fer net dels elements de Hamas. A partir d'aquí veurem fins a quin punt hi ha un chicken run, és a dir, qui preta més, qui corre més, o si realment es planteja aquest tipus d'intervenció. Vist el que hem vist, Israel és capaç de tot. Una altra cosa és que Israel sigui conscient d'on es fica. Perquè jo crec que hi ha una certa fragilitat en l'entorn internacional. I vist l'actitud que té Israel... Puc entendre que no compartir doncs, que Estats Units i altres països hagin plantejat alternatives com aquesta alternativa egípcia. També dic una cosa, si s'acabés confirmant doncs, que Egipte es veu forçat a acceptar refugiats, etc., el que entraria en greu credibilitat és la política exterior nord-americana. Perquè des de l'inici del conflicte que han dit que això no podia ser, des de l'inici del conflicte que han dit que la solució passa pels dos estats i s'han mobilitzat els britànics, s'han mobilitzat els australians, s'han mobilitzat aquí el som corda, fins i tot Alemanya, que tradicionalment doncs, pel seu passat sempre diu que sí, el que diu Israel s'ha mostrat en contra, etc. Però vist el que hem vist, jo no descartaria res. No? I també és cert i és malaurat que tot això passi en un context de campanya electoral als Estats Units, aquesta campanya electoral tan llarga doncs, que hi ha cada quart any als Estats Units, però tampoc tinc clar que l'equip demòcrata sigui capaç de ponderar la qüestió dels vots. I és molt trist, que la política exterior del principal partit vingui per aquí, no? Perquè, és clar, un pot dir, no, per no perdre el vot jueu, doncs no podem ser molt estrictes amb el... Però hi ha una part de la població del vot jueu que no està d'acord amb l'oposició d'Israel. La població, diguem-ne, d'origen àrab o de vinculació al món àrab, cada vegada és més important als Estats Units, no? Per tant, són tot elements que hi ha damunt de la taula.
Aquests elements que hi ha damunt la taula, que els hem repassat amb el professor Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor, com dèiem, de Blanquerna. Manuel, fins d'aquí 15 dies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Vinga, temps de notícies i tornem.